en aquest cas, després d'aquest pòrtic al simposi d'horts del doctor Siguan, el doctor Norbert Bilbeny farà una exposició Filosofia del seny, lògica i vida en el jove d'horts. Estic molt content de tenir aquí l'amic Norbert Bilbeny, és catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona, amic, col·lega fa molts anys, premiat en diverses ocasions, ha escrit multitud de llibres acadèmics sobre pensament bàsicament moral i polític. Teniu també un brevíssim currículum seu d'aquí. Ell farà l'exposició, llavors dedicarem un espai per al debat i farem una pausa per tenir un cafè diguem aquí fora, el cafè entra en la matrícula, és a dir, és aquí de la casa. I després, abans de dinar, encara tindrem una altra sessió. Voldria ja des d'ara dir, també ho trobareu a dintre les carpetes, que a la tarda, després de dues exposicions a la tarda, hi haurà les comunicacions. No sortien en el programa, però surten en un full a part, indicant les 5 persones que faran comunicacions de molt curtes, de 20 minutets, sobre diferents aspectes del pensament d'horts que em sembla que poden resultar suficientment rics, vius i polèmics com per fer un debat aquesta tarda també molt interessant. Moltíssimes gràcies a Norbert Bilbeny per la seva presència i per les seves paraules.
Doncs moltes gràcies, professor amic Terri Cabres, per aquesta amable presentació. Igualment gràcies a totes, a tots vosaltres per escoltar-me, i espero que hi hagi participació de preguntes, comentaris, crítiques, si cal, després de la meva exposició. Estic molt content de trobar-me en aquest simposi internacional sobre Eugeni d'Ors, un personatge, un pensador recurrent en la història de la cultura catalana, peninsular, contemporània. Contínuament se'n parla, disculpeu-me el tòpic, però al final comprovem que és així, sobre el seu pensament, les seves obres, la seva vida, les anècdotes, tenen un relleu de vegades de categoria que il·lustren el seu pensament d'alguna forma. M'he perdut una part, malauradament, de la conferència del doctor Siguan, però el que he pogut escoltar m'ha interessat molt. Algunes referències que no havia sentit, que no coneixia d'abans, m'han resultat molt interessants. Està per fer, crec, una biografia del personatge d'Eugeni d'Ors. Tant de bo algú ja l'estigui fent o la faci algun dia en el futur. Crec que haurà de ser una obra decisiva per acostar-nos no solament a la persona, sinó també, i al meu entendre principalment, al seu pensament. Hi ha una important contribució, la d'Enric Jardí, que en el seu moment, amb pocs mitjans, suposo que amb dificultats de tot tipus, va confegir una biografia del personatge, sembla que amb alguns desajustaments, però en general prou documentada, que encara la fem servir, la biografia de, repeteixo, d'Enric Jardí sobre Eugeni d'Ors. I com que ja començo a tenir ja una certa edat, doncs hem escoltat durant molts anys persones que l'han conegut directament, no? I que ens han anat referint com era, com pensava, com actuava, formes fins i tot anecdòtiques, no? del seu comportament. I crec que si mai es publica una biografia completa del personatge, si manquen totes aquestes anècdotes i testimonis que la posteritat ens ha anat llegant d'Eugeni d'Ors, doncs faltarà una part important d'aquesta biografia. En tot cas, doncs, encoratjo des d'aquí que qui vulgui i pugui, doncs, que ho faci, no? La mateixa família fa anys em va encarregar a mi si volia dedicar-me a fer aquesta biografia i no em vaig acabar d'atrevir per la feina ingent que suposa i el modest estipendi, d'altra banda, que se m'oferia. Però avui estic aquí per parlar d'Eugeni d'Ors i la filosofia del seny, com es confegeix en la seva obra i al llarg de la seva biografia aquesta reflexió sobre el seny. D'Ors és un filòsof intel·lectualista. Defensa una filosofia del seny que vol dir una filosofia de la intel·ligència vital. Una intel·ligència que no és analítica, no és abstracta, però tampoc intuïtiva o, com diríem avui, emocional, sinó una intel·ligència, en termes generals, viva, enfonsada en les raons de la biologia que la raó desconeix, si em permeteu parafrasejar Pascal. El nucli d'aquesta filosofia es troba en el seu llibre La filosofia de l'hombre que trabaja y que juega, llibre que es va publicar així mateix en castellà l'any 1914 en ocasió de la participació del personatge, del nostre protagonista, d'Eugeni d'Ors, en unes oposicions a la càtedra de psicologia que se celebraven a la Universitat de Madrid i en el qual tribunal hi formava part el mateix arcabisbe de Madrid i que Eugeni d'Ors, com sigui, va perdre aquestes oposicions. Durant anys s'hi va estar preparant per tenir una especialització filosòfica, concretament en la branca de la psicologia, i el que referiré en la meva exposició reflecteix aquesta preparació durant anys del jove d'Ors, del jove Eugeni d'Ors, per ser catedràtic de psicologia. I aquest llibre es va fer a última hora gràcies a l'ajut dels seus amics, especialment d'en Rocavado, de Manuel Rocavado, perquè pogués mostrar mèrits més enllà dels periodístics i de les comunicacions que havia anat fent a diferents congressos internacionals, que pogués mostrar mèrits en quant a producció bibliogràfica també. És una antologia de text en castellà, però de coses publicades abans la major part en català. Per tant, el nucli d'aquesta filosofia es troba en aquest llibre, però abans, en el glossari del 1911, i concretament en un conjunt de glosses que portava l'epígraf general de 7 glosses de filosofia, que van acabar sent 12, des del 3 de març fins al 19 de maig d'aquell any, del 1911, també s'hi recull aquest pensament d'Eugeni d'Ors sobre la intel·ligència. I alhora hem de tenir en compte una tercera font, a part del llibre i d'aquestes 7, que eren 12 glosses de filosofia, el seu escrit, en el qual em centraré bàsicament en aquesta intervenció d'avui, és un escrit publicat en francès a la revista Archives de Neurologie, Arxius de Neurologia, fundats per Charcot, ja sabeu que va estar professor i mestre del propi Freud, no? I en aquests arxius de neurologia de l'any 1910 publica d'Ors el seu text titulat La fórmula biològica de la lògica. En aquesta conferència s'hi exposa, al meu entendre, el que és el nucli del seu pensament sobre el seny, la seva filosofia del seny, que reivindica la noció de la intel·ligència, d'aquesta intel·ligència viva que he resumit al principi. Quan publica aquest text, d'Ors té només 30 anys, però ja havia fet estades diverses a París, que és on es publiquen els arxius de neurologia i el seu text. El de l'Ors havia fet diverses estades a París a partir del 1906, especialment, i convidat com a becari per l'Institut d'Estudis Catalans a fer-hi un treball, una recerca, dins del que era la preocupació en general d'Eugeni d'Ors per la ciència contemporània i el que ja ell anomenava metodologia de les ciències. A París va seguir les conferències del filòsof Henri Bergson, el va visitar a casa seva durant una estona el juliol del 1909 i va conèixer, entre d'altres pensadors, personatges de la talla de Poincaré, d'Émile Boutroux i d'altres com el psicòleg Pierre Janet, que sovint, especialment en aquesta època de joventut, Eugeni d'Ors refereix en els seus texts. De Bergson, amb el qual se l'associa sovint, Eugeni d'Ors, em va dir en aquesta època, als anys 8, 9, 10, que era un mestre, el considerava com a mestre. Però tot i així, de seguida ho veurem, tenia un posat més aviat distant i probablement crític respecte del que representava per ell Bergson en el pensament contemporani. De totes maneres, de l'entrevista amb Bergson a casa seva em va sortir molt content, entusiasmat. Diu el propi d'Ors que li va parlar de la seva idea biològica de la lògica i que Bergson s'hi va interessar. Escriu a Joan Maragall, com queda recollit en el conjunt de cartes entre d'Ors i Maragall que publica Vicente Cachoviu en el seu llibre dels darrers anys, però diu a Maragall que està molt cofoll d'aquesta entrevista amb en Bergson. I després, en el Nuevo Glosario de l'any 1941, en la glossa titulada Bergson, ja escrivint en castellà de feia anys, Eugeni d'Ors diu que efectivament que va ser una entrevista molt encoratjadora per ell, perquè va tenir ocasió que un dels més grans pensadors del moment l'acollís i s'interessés per la seva fórmula biològica de la lògica. De totes maneres, recordem que Eugeni d'Ors no és el que podríem dir un vitalista, sinó, repeteixo, un intel·lectualista. És un personatge del 900. La filosofia del 900 es presenta segons ell i ell s'hi sent part com una filosofia intel·lectualista, per tant, que pren distàncies respecte del vitalisme de Bergson i alhora del pragmatisme de William James en aquell moment. Bergson sembla ser que no és la seva inspiració, ni tampoc William James, tot i que els refereix en diverses ocasions i fins i tot mostra un interès i una certa admiració per l'obra de l'un i de l'altre. En algun moment el mateix d'Ors s'autotitula pragmatista, però és cert també que en altres passatges fa crítiques contundents al pragmatisme. Tant Bergson com James, segons Eugeni d'Ors, formen part del barroquisme finisecular. Fins i tot quan parla en el seu llibre Lo Barroco, de l'època ja de Madrid, diu que tots dos estan allunyats d'allò clàssic, del eon clàssic, és a dir, de la tendència classicista, intel·lectualista del pensament. I en aquest llibre, Lo Barroco, en un dels seus passatges, doncs ja trobem això, l'expressió d'aquest distanciament, si em permeteu. Diu, las relaciones entre el eon clásico y el eon barroco no constituyen más que un capítulo o, si se quiere, un corolario de la solución que se dé al problema de las relaciones entre la razón y la vida. Ahora bien, el estudio de este problema nos ha preocupado filosóficamente desde nuestros días de estudiante. Una tesis sobre la fórmula biológica de la lógica, es decir, una tesis seva y una publicación del propio d'Ors, trae la fecha de 1909. En 1915, el profesor Janet la comentaba en su curso del Colegio de Francia. Según las afirmaciones de esta tesis, la razón se inserta en la vida, representa una parte mínima pero superior de las actividades de la vida, parte útil y hasta indispensable a la vida misma. El humano, sin la lógica, sucumbe. Sucumbe porque la percepción de la realidad, sin su racionalización, sería para él tóxica, como lo sería sin la diastasa la ingestión de los alimentos. Mas, al igual que el alimento que podría envenenar restaura, la misma percepción de la realidad, de la irracional realidad, que podría aniquilar, vivifica. Ahora transportemos desde el terreno de la psicología al de la cultura el mismo esquema que hemos llevado del terreno biológico al psicológico. El clasicismo es al barroquismo lo que la razón es a la percepción, la diastasa al alimento, o en otros términos, el eón de lo clásico es una mirada y el eón de lo barroco es una matriz. Sin matriz no hay fecundidad, pero sin mirada no hay nobleza. Y la cultura, para producir la flor de las miradas, de las ideas, exige un germinar en la oscuridad de los impulsos, de las matrices. Un germinar allí y un volver allí de cuando en cuando. Bé, tot això ho fa havent dit que no és ni pragmatista ni tampoc vitalista. A més, considera en algunes de les seves glosses, tant de l'època catalana com de la castellana, considera Bergson un antiintel·lectualista, cosa que en Dors és, no diré que sigui un insult, però és un epítet negatiu respecte de qui és considerat per ell un antiintel·lectualista. En canvi, Poincaré, el matemàtic i pensador Poincaré, el considera sí un intel·lectualista amb el seu convencionalisme, no?, sobre la base de la física i de les matemàtiques, es posa a les antípodes de l'intuïcionisme d'altres pensadors i especialment de Bergson. La lògica és per Eugeni d'Ors una modalitat del coneixement, un àmbit i una modalitat del coneixement que està inscrit dins de la biologia. Però la lògica és el factor clau de la intel·ligència. I la intel·ligència no es medeix per a Dors, a diferència del que ell interpreta dels pragmatistes, no es medeix, dic, la intel·ligència ni pel seu cervell ni pels seus resultats. Per tant, per a Eugeni d'Ors, la biologia explica la lògica, si bé, com veurem, no la justifica. D'Ors és un tipus singular, per tant, d'intel·lectualista. En aquest sentit, crec que s'assembla als personatges del regeneracionisme espanyol i també català de finals del XIX, principis del XX, com Costa, com Maestu, que també proclamen la seva devoció i seguiment del principi de la intel·ligència. Fins i tot Eugeni d'Ors, cap a l'any 14, cap a l'època de la Primera Guerra Mundial, diu que s'ha de fundar el partit de la intel·ligència. És un intel·lectualista, ja dic, singular. Singular perquè no és racionalista, fins i tot de vegades es proclama com a contrari a l'il·luminisme, en certa manera se'l pot considerar un anti-il·luminista, Eugeni d'Ors, però, tot i així, confia en el paper regenerador de la intel·ligència i particularment de la raó. La raó es troba i s'ha de trobar en una relació de primacia, de prioritat, per damunt del sentiment, però no una raó entesa a la manera racionalista, insisteixo, sinó del nou intel·lectualisme, un tant sui generis o singular, ja dic, per regeneracionista d'Eugeni d'Ors en aquella època. Recordem-ho, Eugeni d'Ors pretén ser un filòsof del seny, és a dir, així, literalment, un filòsof del seny. Una filosofia que ell mateix, el glossari de 1911, diu que té la seva pròpia base científica, l'anomena aquesta base, la teoria científica de la fórmula biològica de la lògica. La fórmula biològica de la lògica, que la descriu aquesta fórmula com la base, com a teoria de la seva filosofia del seny. Fem ara una mica de gènesi d'aquest escrit, la fórmula biològica de la lògica, publicat el 1910, però que l'autor ja havia estat elaborant l'any anterior. En primer lloc, cal dir que prové d'unes lliçons, en un total de 4, dictades per DORS als Estudis Universitaris Catalans, a Barcelona, durant la primavera i després l'hivern de 1909, lliçons sota el títol genèric de La lògica com a fenomen diastàsic, i que aquestes lliçons en general es trobaven dins d'un curs amb el títol de Lògica i metodologia de les ciències. D'aquest curs en general en fa el propi DORS una ressenya, un resum, als Estudis Universitaris Catalans, que era la publicació de l'acadèmia del mateix nom, no? Els Estudis Universitaris Catalans, el 1909, fa un resum d'aquest curs. Un altre element que hem de tenir en compte en la gènesi d'aquesta fórmula biològica de la lògica és la contribució que fa el filòsof al Congrés de Psicologia celebrat a Ginebra a l'agost de 1909, Congrés Internacional, el número 6 de Psicologia en aquesta ciutat i en aquesta data. I després ja tenir en compte, en tercer i darrer lloc, la publicació sobre les lliçons i sobre la comunicació al Congrés de l'agost de 1909, la publicació finalment del text en francès a l'esmentada revista Arxius de Neurologia. Per cert, després del Congrés, és a dir, al cap de pocs dies, d'aquest Congrés de l'agost del 1909, Eugeni d'Ors es retira de vacances amb la família en un poblet de Suïssa, i durant unes setmanes es posa a traduir, sembla que intensament, els pensaments de Pascal. Els pensaments de Pascal. I no pas per un encàrrec espuri o d'interès comercial o el que sigui, sinó per interès propi, intel·lectual, sembla, del personatge. No? La traducció de Pascal. És curiós que en les primeres adquisicions d'obres filosòfiques de les biblioteques de la Mancomunitat de Catalunya, que estaven supervisades, i algunes d'aquestes adquisicions sol·licitades pel propi Eugeni d'Ors, sempre hi són els pensaments de Pascal. És a dir, queda, per tant, patent que de jove tenia gran interès per aquest personatge, que ja sabeu que va dir que el cor té les seves raons, que la raó no coneix i ho sabem en mil coses, deia Pascal. On Pascal va dir cor, nosaltres podríem fer-li dir biologia, i així s'assemblaria ja a d'Ors. No? La biologia té raons que la raó desconeix. En resum, i segons aquest escrit del 1910 sobre la lògica, en l'ésser humà, com a organisme intel·ligent, la lògica és un recurs, i és un recurs propi de l'organisme intel·ligent, que és l'ésser humà, i aquest recurs vol dir que a través d'un ús regulat de la consciència, del coneixement, l'organisme intel·ligent, l'home, la dona, el ser humà, es protegeixen contra si mateixos dels desajustaments amb el propi medi intern i amb el medi extern. Per tant, la lògica és un recurs de reequilibri dels desequilibris que, com a organisme i com a organisme intel·ligent, l'ésser humà es troba respecte d'aquests dos àmbits, del propi i de l'extern. Si hi ha desequilibri, el coneixement, la consciència, se'n ressenten també, té les seves pròpies toxicitats, dirà d'Ors, les quals cal rebaixar, reequilibrar amb la força de la lògica. Dit amb altres paraules, la intel·ligència per Eugeni d'Ors és una defensa de la vida contra el seu propi escreix. Allò que anomenem raó, per a d'Ors, és el simple resultat d'aplicar la intel·ligència, prèvia, per tant, si es pot dir així, a la raó, contra un tros de la vida, el tros desordenat, el tros que amenaça la resta de la vida. Per tant, la intel·ligència és un servei a la vida, que la vida es dona a si mateixa per corregir, a través de la regulació del pensament, els seus propis desajustaments, els que queden reflectits en la consciència quan hi ha aquest desequilibri de l'organisme intel·ligent amb el medi i amb el medi intern. I doncs, en aquesta contribució, en aquest escrit, aboca uns precedents, el d'Ernst Mach, d'una banda, dient-nos que l'ha interessat molt tota la seva reflexió sobre l'economia del pensament, i el precedent de Richard Avenarius, pel que fa a la fonamentació del coneixement i de la conducta, segons Avenarius, en l'experiència pura, el que anomena experiència pura, i que per Adorno seria l'experiència psicològica pura. L'experiència psicològica pura ens revela, ens mostra que el pensament, com la psicologia, a la qual pertany, tenen aquesta incardinació, aquesta pertinença profunda en l'ésser biològic i la recerca dels seus equilibris. Aquest estudi, la fórmula biològica de la lògica, pertany, segons Dors, a un projecte, el projecte de fer, el cito, una història natural dels productes del pensament. Una història natural dels productes del pensament. Una història que per ell comença per passar en la lògica de la seva fórmula normativa a la seva fórmula biològica. La fórmula normativa, doncs, era la tradicional del silogisme, de la lògica aristotèlica i d'enunciats, però també la que Dors ja anava coneixent de la resta d'Europa i que sobretot Peano, Frege, etc., estaven fent el continent. No? Per tant, en Eugeni d'Ors es tracta de trobar en la lògica, cito, una raó interior a l'ésser vivent que l'experimenta. Una raó interior a l'ésser vivent que l'experimenta. I afegeix una profunda raó d'ordre vital. Per cert, podem ara fer un incís i fer-nos una pregunta, si us sembla. Va plagiar Ortega y Gasset la idea orsiana de raó d'ordre vital? Perquè Dors en parla el 1909 i el 1910, finalment en el seu escrit publicat, i en aquests termes, raó d'ordre vital, però Ortega no en parla fins a les Meditaciones del Quijote, que es publiquen uns anys després, el 1914, en aquell apartat de la primera part dedicat a estudiar, segons Ortega, el concepte. Y cuando parla del concepto, dice Ortega, la misión del concepto no estriba, pues, en desalojar la intuición ni la impresión real. La razón no puede, no tiene que aspirar a sustituir la vida. Y una mica més endavant, diu, como si la razón no fuera una función vital y espontánea del mismo linaje que el ver o el palpar. El nucli intelectual, filosòfic d'aquestes afirmacions es troba ja, no dic com a precedent ni com a precursor, però es troba ja en la fórmula biològica de la lògica, que és aquest escrit d'Eugeni d'Ors que tracto de comentar avui aquí amb vosaltres, no? I aquest binomi, razón vital, el recupera Ortega una mica més tard al tema de Nuestro Tiempo, el 1923, on ja parla literalment de razón vital. Però, en fi, deixem ara això per un altre dia i per qui ho vulgui resseguir i estudiar millor. En tot cas, els símils que utilitza Dors en el seu article sobre la lògica els extreu de la biologia. La lògica, diu, és com la diàstasi, o diastasi. És a dir, la descomposició que l'organisme fa dels aliments perquè aquests puguin ser assimilats i no pas repel·lits pel propi cos i així, doncs, tenir lloc la digestió. També compara la lògica no solament a la diastasi de la nutrició, sinó a la immunitat bacteriana que permet evitar les malalties i tenir salut. D'una manera semblant, la lògica, per tant, és una defensa contra les excitacions i el desordre del coneixement. És a dir, una funció de la vida contra les seves disfuncions. I una de les conclusions d'aquest treball que comento, del 1910, diu: Les excitacions tòxiques, transformades per la raó en conceptes no tòxics, donen a l'individu una immunitat relativa contra perjudicis nous. És aquesta immunitat allò que constitueix la lògica. Per tant, podríem dir, resumidament, que per Dors la raó viu d'incorporar allò irracional que se li oposa. Ja sabeu aquella dita dels dadaistes que diu no és la llum el que m'atrau, sinó que és l'ombra el que m'empeny. És una afirmació de ressonàncies goetianes, fàustiques, però que va fer servir un poeta dadaista, que sembla que se li pugui aplicar, almenys a mi m'ho sembla, a Eugeni d'Ors en aquest pensament seu d'aquesta època de joventut, no? Perquè per d'Ors la raó té la funció de reduir el misteri, la toxicitat, dirà comparativament en termes biològics, reduir el misteri, és a dir, reduir la problematicitat excessiva del món i de la nostra comprensió del món. El mateix Aranguren, que va conèixer d'Ors o va freqüentar com a, podríem dir, deixeble, i li va dedicar no gens menys que la tesi doctoral, diu que el pensament d'Eugeni d'Ors és un pensament irònic per amor a allò que vens. Irònic per amor a allò que vens. Com dirà una mica més endavant el mateix d'Ors, el glossari, la realitat irracional és verinosa per a la vida individual, però la raó ha de contribuir a eliminar aquest verí que ella pot manifestar quan mostra el seu escreix, no? Quan es mostra problemàticament, quan no se'n sap sortir del misteri, quan l'observació, l'anàlisi de la realitat no condueixen cap a una intel·lecció clara d'aquesta. Hi ha tot un conjunt de glosses que desenvolupen aquest pensament de la fórmula biològica de la lògica, que són les glosses sota aquest títol de la filosofia del seny, que es publiquen al glossari de la primavera del 1911. Per tant, entre el 1909, en les seves lliçons als estudis universitaris catalans, i pràcticament el 1914, quan fa les oposicions per aspirar a la càtedra de psicologia, ens trobem en un període d'Ors en què el personatge està molt interessat per la filosofia, però particularment per la psicologia, i per documentar-se científicament al respecte d'aquesta. I si m'equivoco en alguna afirmació, el doctor Siguan, espero que em corregeixi, no? Entre el 1909, per tant, i el 1914, hi ha aquesta disposició de d'Ors a fonamentar científicament el seu pensament filosòfic, que continua sent per ell una filosofia del seny. Una filosofia del seny que mostra un antagonisme, que mostra que hi ha un antagonisme entre la raó i la vida, però afirmant a la vegada que hi ha una reciprocitat entre una i altra, que una remet a l'altra. La raó com una assimilació de la vida, com acabem de veure en el seu article La fórmula biològica de la lògica, i d'altra banda la vida com una potència, sí, però com una potència resguardada, garantida en la seva possibilitat de continuïtat per la raó que reequilibra els seus desajustaments. Per tant, la raó té un primat sobre la vida, però a condició de veure-la, la raó, com a vida, sense deixar doncs d'apartar-la d'aquesta potència a la qual pertany i alhora garanteix, no? I aquesta és la raó d'ordre vital, per Eugeni d'Ors. Raó d'ordre vital que de seguida en aquestes glosses del 1911 passa a identificar amb el seny. El seny opera, procedeix amb mesura, amb distanciament, una perspectiva orteguiana també, oi? El perspectivisme, el distanciament, ja el trobem també afirmat i segurament aplicat en els textos d'Eugeni d'Ors, i amb ironia, en definitiva. És a dir, el seny aquella intel·ligència vital, és la raó d'ordre vital, que amb mesura, amb distanciament, amb ironia, amb totes aquestes notes, no són pas la totalitat d'elles, sinó segurament les més rellevants, segons les descripcions del propi d'Ors, les notes característiques, repeteixo, del seny, que opera amb aquests atributs, manifestant-los, acomplint-los. Però també representa, segons d'Ors, el seny, no solament una facultat que té aquestes característiques, sinó una conducta, una manera de comportar-se, l'individu en el seu medi i cap a ell mateix. No? És la conducta intel·ligent, el seny, constatable, diu d'Ors, de diferents modes i en diferents ocasions, per la persona civilitzada. La persona civilitzada mostra una conducta assenyada, és a dir, que aplica apropiadament la intel·ligència, la raó, però que a la vegada ho fa amb saviesa, sàviament, i fins i tot invoca d'Ors la sagesa francesa, no? La saviesa pràctica, la sagesa. Per tant, el seny es troba en una posició equidistant de la intel·ligència convencionalista com, d'altra banda, de la intel·ligència més de caràcter intuïtiu o espontaneista, sense excloure del tot els dos extrems. El seny, per d'Ors, és distant, avisa de lluny, com indica l'etimologia signum, el mot llatí signum, és el senyal que avisa i que pot i ha d'avisar de lluny, per exemple, el senyal de la campana. El senyer era qui tocava les campanes. La campana de vegades era anomenada, la campana gran, el seny major. Per tant, per Eugeni d'Ors, i coincidint amb aquesta, si m'ho permeteu, etimologia, el seny és distant, avisa de lluny, com la campana mateixa. Però el seny és també integrador, assimilatiu, com indicaria una altra etimologia, ja no la de signum, la del senyal, el signe, sinó l'etimologia germànica de seny, que és sin, és a dir, judici o sentit. Sin, judici o sentit. I que Ramon Llull, al segle XIII, en alguns dels seus escrits, ja utilitza en la forma de sen, S-E-N, equivalent també a seny. Indistintament, Ramon Llull va usant totes dues paraules, sen o seny, per referir-se al sentit i als sentits, tanmateix als sentits corporals, que s'hi refereix com sen o seny. El seny, tan clàssic dins del parlar català, diu Eugeni d'Ors, en la seva glossa, en una glossa del 1911, tan clàssic dins del parlar català, per tant, el seny no és la raó racionalista, però tampoc és el sentit comú, en què de vegades s'ha vist així el seny. No? No és ni la raó racionalista ni el sentit comú, és la raó integral que integra el seny, és integrador, i ha dit que ens permet posar-nos en perspectiva, avisa de lluny. Eugeni d'Ors algunes vegades a si mateix s'anomenava el guaita, el que vetlla, el que observa de lluny, el guaita, el que guaita, no? L'àrbitre de l'arbitrarisme també observa de lluny, l'arbitrarisme orcià, és a dir, que el seny té aquest equivalent a raó integral, a raó viva, i amb aquests mots, literalment, tal com diu el propi d'Ors. I el seny és el nucli de la filosofia de l'home que treballa i que juga. Diu que és la solució, el propi d'Ors diu que aquesta doctrina, aquesta filosofia del seny distanciador, però alhora integrador, diu que és la solució a l'antinòmia fonamental del pensament modern, que és l'antinòmia, no sé si ho diu prou bé Eugeni d'Ors, però ho diu així, entre la raó pràctica i la raó teòrica. com si ens donés a entendre que ell està pensant en dues raons distintes, però en tot cas ho diu així. La filosofia del seny, en la comprensió d'aquesta capacitat, d'aquesta manera integradora, ens permet superar l'antagonisme entre la teoria i la pràctica. Per tant, el seny orcià és, ell mateix ho diu, s'ha de possiblement admetre que sigui així, com el nus dels antics grecs o com la sagès dels francesos, dels moralistes francesos del 17, del 18, etc. El seny és, diu Dors, en una de les seves glosses d'aquest conjunt de 7, que eren 12 glosses de filosofia, cito, el seny és una força intel·lectual i alhora moral, un equilibri en la total producció de l'esperit, una plenitud del coneixement que no desconeix ni rebutja els elements empírics. Fixeu-vos en aquesta última afirmació. Que no desconeix ni rebutja els elements empírics. Aquest seny, per tant, és íntegre. La posició de Dors no està, per tant, sola en el pensament català. En una glossa del 1911, titulada Aquell Cohen, referint-se al filòsof neocantià jueu alemany Hermann Cohen, amb qui va estudiar, per cert, a Ortega i Gasset a Marburg, si no m'equivoco, en aquesta glossa del 1911, Aquell Cohen, diu Eugeni Dors que filosofar segons seny, amb aquesta expressió, filosofar segons seny, és fer compatible i alhora harmonitzar els opostos. Ho diu així, literalment, és fer compatible, fer compatibles, plural, i harmonitzar els opostos. Sembla com un remake, no?, del pensament cusà, de Nicolau de Cusa, i llunyanament de Ramon Llull, en qui el cusà, Nicolau de Cusa, s'hi va inspirar en una part del seu pensament. Per tant, el seny orcià, molt indirectament, al meu entendre, ve a connectar amb el sentit aquest integratiu de fer compatibles i harmonitzar els opostos que trobarem en Ramon Llull. Dors admet amb William James l'univers pluralista. Ja sabeu que James té aquella obra de principis del 20 titulat Un univers pluralista. Doncs bé, Dors diu que li sembla bé aquesta obra i que admet aquesta visió de William James d'un univers pluralista, però a condició, afegeix el català, que aquest univers pluralista sigui concebut d'una manera harmoniosa i jeràrquica. Què és allò, diu, que la filosofia moderna, inclòs el pragmatisme mateix i el de James, han descartat. Diu que des de Descartes fins al positivisme i al pragmatisme, aquesta visió harmoniosa i jeràrquica d'allò plural, de la pluralitat, manca a la filosofia moderna. Per tant, Dors diu que ara és l'hora de substituir la filosofia de la identitat per la filosofia de l'harmonia. La filosofia de la identitat per la filosofia de l'harmonia. En diverses glosses d'aquest període que estic comentant de la primavera del 1911. I així també ho veu un personatge de l'època, col·lega d'Ortega i Gasset, el doctor Manuel García Morente, que quan fa el pròleg al llibre d'Ors sobre la filosofia de l'home que treballa i que juga, diu, efectivament, ens trobem davant d'un filòsof integrador, però integrador a la manera dels clàssics, i crec que esmenta també Ramon Llull, no n'estic segur, ara, disculpeu-me, però diu que es troba davant d'un pensador que té en compte aquests elements d'harmonització, de jerarquització, i que el mateix García Morente posa en relleu. Ja sabeu que un professor, doncs, un intel·lectual de gran preparació, aquest personatge, García Morente, i per tant una afirmació com aquesta no es pot pas prendre, dic, a la lleugera per part d'ell, no? Per tant, diu García Morente que Dors és un filòsof de l'harmonia integral, de l'harmonia integral, i que ens permet establir una comprensió conciliadora dels opostos, dels opostos natura-cultura, dels opostos vida-intel·ligència o vida-raó, dels opostos fatalisme o determinisme, diríem nosaltres, i llibertat, d'altra banda, i d'altres que ja sabeu que, estirant del fil, no?, de les glosses del pensament urcià, podríem anar formulant en la seva habitual lògica binària de pensar a través d'antinòmies. No? El concepte que expressa aquesta harmonia que no supera els contraris, sinó que els inclou i els assimila, és el concepte de seny. Però hi ha un altre concepte indeslligable d'aquest, del de seny, en Eugeni d'Ors, que és el concepte d'ironia. Seny i ironia, ironia i seny. La ironia en d'Ors és romàntica, té un component romàntic. Això ho havia destacat també, almenys de paraula ens ho havia dit el doctor José María Valverde, no? Ja sabeu, professor d'estètica i poeta, no? Valverde deia que la ironia orsiana era una ironia molt coincident amb la dels autors, especialment alemanys, romàntics, del Jean Paul i d'altres de principis del 19. La ironia en d'Ors és romàntica. És romàntica perquè juga amb totes les possibilitats, però sense fondre-les, sense establir una hibridesa que fusioni les possibilitats de comprensió de qualsevol fenomen, de qualsevol entitat o principi, ni tampoc lliurar-se a cap d'elles en particular. Ni les fusiona, ni opta per una d'elles excloent la resta. En aquest sentit, el seu concepte d'ironia pot ser que sigui, al meu entendre, un concepte romàntic. Acollir totes les possibilitats sense descartar-ne finalment cap. No? D'Ors, per tant, s'acosta a la vida, com fa el seu admirat Unamuno, que per cert és un personatge que durant tota la seva joventut Eugeni d'Ors en manifesta la seva admiració cap a Unamuno, cosa, crec, no gaire coneguda respecte de d'Ors, però a diferència d'Unamuno no té un sentimiento trágico de la vida, sinó que té un sentimiento irónico de la vida, a través de la seva filosofia del seny, i del seny com a distanciador i alhora integrador, i del seny que s'acompanya amb la ironia, doncs no podem arribar a les conclusions que arribava Unamuno, el vitalisme unamunià que admirava d'Ors però que no compartia, perquè la seva comprensió del vitalisme era intel·lectualista, no? Un sentiment irònic de la vida a diferència del de Unamuno. Per d'Ors, la ciència mateixa és ironia. Diu d'Ors que la ciència proposa fórmules però no té ni ha de tenir la superstició de la fórmula, de les fórmules. És fórmula però no s'ho ha d'acabar de creure, no ha de tenir la superstició d'aquestes. La ciència defineix però no dogmatitza, diu Eugeni d'Ors al mateix llibre de la filosofia de l'home que treballa i que juega. Un altre filòsof, Xavier Robert de Ventós, assumeix avui aquest cantó, diguem-ne, irònic o assenyat del pensament urcià. Destaco un dels seus darrers llibres, la darrera edició del seu títol Per què filosofia, d'aquest any mateix, de 2008, en què Xavier Robert diu el següent, i crec que ho diu de manera que ens permet pensar en algun tipus de coincidència. Ho deixo aquí, cadascú després que interpreti la coincidència com cregui més oportú i escaient, amb Eugeni d'Ors, personatge i pensador, que d'altra banda segurament ja sabeu que Eugeni d'Ors li té també una tirada i una admiració ponderada i irònica, no cal dir-ho, com és propi de Xavier Robert, però una admiració. No sé si trobo la cita, és a la pàgina 178, en què en Xavier Robert diu el següent, sota l'epígraf, pensament feble i tradició catalana. Ara bé, aquesta capacitat de saber tenir una certa distància, no només respecte a les coses, sinó respecte a nosaltres mateixos, aquest sentit no ja crític, sinó pròpiament autocrític, crec que els catalans el tenim prou ben desenvolupat. N'hi ha prou de fer una conferència a Madrid i a Barcelona per a comprovar una notable diferència en l'auditori. Imagineu que en la conferència jo faig una frase més o menys contundent i grandiloquent del tipus «L'home només és sincer quan porta la seva màscara» o «Natural no vol dir res més que habitual». Doncs bé, a Madrid la gent s'hi resisteix o s'hi adhereix. N'està encantada o indignada, a favor o en contra. A Barcelona no. A Barcelona la gent respon més aviat amb un «està ben vist» o «mal vist». És una manera de veure-ho. Frases totes elles que semblen manifestar la consciència que en aquest país tenim que la realitat de segur és molt més complexa que tot allò que en puguem dir, que les nostres afirmacions mai no arribaran a posseir i a exaurir la realitat, que tota afirmació és una aproximació, més que no pas una adequada representació del seu objecte. I en la moderna tradició del nostre pensament, la que pot anar des de Maragall a Ors, des de Carner a Creixells, des de Fuster a Ferreter Mora o al mateix Pla, apareix clarament no només aquesta consciència que la realitat és sempre molt més complexa i matisada que el que en puguem dir, sinó també un interès molt especial per aquell aspecte sensible i escadusser de les coses que no es deixa mai dominar pels nostres esquemes. Això vol dir que a Catalunya, a més d'aquell sentit crític de què hem parlat, un sentit que corre sempre al perill de fer-se melodramàtic i de creure's massa a si mateix, acostumem a tenir un cert sentit comú que no ens deixa mai oblidar que si certament hi ha en el món més coses de les que copsen els nostres sentits, també n'hi ha més que aquelles que copsen les nostres elucubracions. Però sobretot l'afirmació del seny i de la ironia, amb tots dos conceptes harmonitzadors, integradors, pluralistes, la trobarem en Josep Ferreter Mora. I crec que aquesta tarda hi ha una comunicació no només sobre el pragmatisme, o dues comunicacions, no només sobre el pragmatisme, sinó també, entre d'altres comunicacions, totes molt interessants, sinó sobre la relació de Ferreter Mora amb Eugeni d'Ors. Per tant, ja em corregireu si faig alguna afirmació inadequada al respecte. Jo crec que aquesta afirmació orsiana del seny i de la ironia es troben, com segurament es posarà millor de relleu aquesta tarda, al seu llibre Les formes de la vida catalana, de Ferreter, de l'any 1944. Per tant, uns 30-35 anys després de la teorització orsiana sobre el seny i la ironia. I en general, en les obres de Ferreter Mora, d'aquesta dècada, dels anys 40, el treball que té sobre la mort, sobre Unamuno, etc., aboquen cap al que Ferreter de seguida anomenarà l'integracionisme. Jo crec que hi ha similituds, concomitàncies, segurament, corregiu-me, deutes intel·lectuals, filosòfics, de Ferreter Mora cap a Eugeni d'Ors. Quan Ferreter Mora descriu el que ell anomena l'home assenyat a les formes de la vida catalana, ho fa reprenent, al meu entendre, la filosofia orsiana del seny. És a dir, el seny no solament com una facultat i una manera d'exercir-la, facultat del coneixement, sinó també, i molt especialment, perquè tots dos ho posen de relleu, com una conducta, com una forma de trobar-se i de comportar-se en el món, com una sagès. Compendi, per tant, el seny de ciència i conducta. En suma, tot plegat, ens fa dir a Ferreter Mora que el seny és una harmònica integració dels contraris. Harmònica integració dels contraris. I li fa dir també el mateix filòsof que el seny és una forma de vida, una actitud. Una actitud allunyada, d'una banda, del puritanisme, ho dirà així, és a dir, la pura teoria, la teoria sense experiència, i una actitud, la del seny, la de l'home assenyat, segons Ferreter Mora, allunyada, contràriament del fausticisme, és a dir, de l'experiència per l'experiència, o de l'hiperexperiència, com vulgueu anomenar-lo. Bé, aquests dos extrems oposats s'assemblen força als extrems repel·lits per Eugeni d'Ors, el de la raó abstracta, convencional, sense vincle amb la vida, i d'altra banda, la vida sense la modulació de la raó, del vitalisme o del pragmatisme a parer d'Eugeni d'Ors. No? Per Ferrater Mora, posar-se a favor del seny és posar-se a favor de la intel·ligència i en contra o en oposició del racionalisme. En aquest llibre, del qual m'imagino que ja se'n parlarà aquesta tarda, deixeu-me només una breu cita de Les formes de la vida catalana, ja dic, publicat originalment el 1944, diu Ferrater el següent: el que pretén el català en el seu tracte intel·lectual amb les coses és aproximadament el mateix que pretenia el grec, descobrir llur perfil, un perfil que és alhora l'accident i la substància, que és ensems, la forma i el contingut. Per això podem dir que el català no és racionalista, precisament perquè vol ser intel·ligent. La intel·ligència, que és també una facultat saturada de mesura, que és l'aspecte que ofereix el seny quan s'orienta vers el coneixement, és, en certa manera, oposada a la raó. Segons Ferrater, literalment, ho escriu així, el català és indubtablement formalista, que vol dir amant de les formes i fins i tot amant de les fórmules, però, com pensava igualment Eugeni d'Ors, però no supersticiós ni de les formes ni de les fórmules. És a dir, que no les considera com a buides, com a abstractes, sinó que les vincula, les lliga i justifica sempre en relació a un contingut. A diferència del que, segons Ferrater Mora, fa el racionalisme. Bé, jo em pregunto si no és això d'Ors, gairebé en la seva quinta essència, almenys el d'Ors de l'època de la filosofia del seny, és a dir, aproximadament entre el 1909 i el mes i el 1914. Ja dic, ja em corregireu, si m'equivoco. En fi, i per acabar, trobo que la, per dir-ho d'aquesta manera, la jaqueta del seny integrador és una peça important en el vestidor del pensament català que trobem en Eugeni d'Ors, però que la trobem també aquesta jaqueta del nostre vestidor en Joan Creixells, també en Vicenç Vives, especialment en el seu llibre Notícia de Catalunya. Diu Xavier Robert de Ventós que també ho podem trobar o que ho troba ell en Josep Pla. Jo crec que també en Joan Fuster podem veure reminiscències de la seva lectura i de la seva admiració per Eugeni d'Ors a l'hora de comentar a Joan Fuster la relació entre raó i seny. I no cal dir, almenys jo ho entenc així, que aquesta jaqueta del seny integrador igualment forma part del pensament de Xavier Robert de Ventós i potser d'alguns joves interlocutors d'en Xavier Robert que són o que som racionalistes contra el racionalisme. Moltes gràcies. Sí, endavant, sisplau. Bé, ja sabeu que he tractat de resumir la filosofia del seny bàsicament sobre el seu escrit La fórmula biològica de la lògica i com l'amplia en les seves glosses del 1911. Qüestions? Endavant, sisplau.
Molt bé i molt evident que Ferrater Mora té una influència obsessiva després, oi, del llibre, és a dir, feu molt a les formes de la vida catalana, això està claríssim. Després, potser feu menys o en parla menys, oi, i per tant no, perquè parlar-ne d'Ors en parla poc, expressament, té un article, té una cosa, però expressament en parla poc. Té un article i en canvi dedica tot un llibre a Eugeni d'Ors, a Teix de Ser, o tot un llibre a Unamuno, i en canvi no dedica cap llibre a Ors, cosa estranya, perquè segur que és molt més mestre Ors per ell que els altres dos. Però segur que ell també influeix la situació peculiar d'Ors, que va optar per el bàndol exactament contrari pel que havia optat de Ferreter, que era un republicà d'idees certament no, ni falangistes ni franquistes, certament no. Però hi ha una qüestió, i és que, em sembla, a veure, així com és veritat que del seny, del seny en fa servir expressions molt lucianes, com no s'ha de confondre amb el sentit comú, és aquesta harmonia i tal. Jo el que tinc, el que em sembla clar, és que tot i que el seny en Ferreter continuarà sent un element important, per exemple, l'aspecte moral que l'ensenya, no simplement intel·lectual, que Ferreter l'exemple, i és d'Ors també la idea, és d'Ors. Tot i que l'ensenya continuarà sent una idea important per ell, quan ell desplega el seu mètode, l'integracionisme, s'aparta d'aquesta idea. Perquè l'integracionisme, encara que el nom ho digui, no és integració, al contrari. És que el nom d'integracionisme és fatal, pobre. Ell mateix ho diu que no li agrada gens ni mica i que si algú troba un de millor que ho digui. Però a més és confusiu, dic, perquè sembla que pugui portar a ser un mètode d'integració de contraris quan l'integracionisme de Ferreter és simplement un marcar límits amb extrems, és a dir, uns extrems, conceptes extrems, racionalisme i empirisme, per exemple, oi? Aleshores, el pensament filosòfic de Ferreter no és fer un poti-poti, una barreja entre racionalisme i empirisme, sinó marcar el terreny de joc. El terreny de joc té una marca que se'n diu racionalisme i una altra que se'n diu empirisme. I aquí al mig ens bellugarem. Per tant, són conceptes límits, no conceptes d'integració. Ho dic perquè aquí em sembla que sí, que ell se separa d'això. Simplement una observació meva d'interpretació personal, però una cosa que m'interessaria molt de saber la teva opinió, Robert, és, així com em sembla, perquè jo més Ferreter que Ors, a mi ser ben franc, però així com em sembla que Ors compleix bastant, fins i tot en el seu tarannà vital, amb la idea del seny que ell proposa, no en tinc gens la ironia. No em sembla gens irònic a mi Ors. Potser ho era, però què? Entens què vull dir? No es tracta tampoc que un hagi de fer necessàriament el que pensa, perquè tots som així com som, però sí que a l'hora de realitzar el seu plantejament de vida, estètic, de moltes coses, em sembla que clarament és un home que aplica la noció de seny. I la de ironia, no veig tant, el veig molt dogmàtic, molt segur, el veig, ell va contra de tot això, però em sembla que, vaja, no ho sé. Aquest punt m'agradaria molt saber com va formar la seva opinió sobre la ironia, no què diu de la ironia Ors, sinó l'Ors irònic, perquè Ferreter irònic segur, s'ho va creure Ferreter de la ironia. Ors?
És una ironia
espontània. Això mateix que ha recordat el professor Siguan, d'aquella vetlla durant hores, sota l'advocació dels àngels custodis, no? Quan entra... Hi ha un component humorístic segurament no buscat, el propi d'Ors, però hi ha com un distanciament de les coses, un desapego, una falta d'adhesió, no? Els principis que ell mateix defensa, inclús segons com a les institucions, tant de l'època catalana com de l'època espanyola posterior, que la meva manera de veure i de llegir-lo, no? Mostren un personatge irònic, tanmateix malgré lui, no? Tanmateix malgré lui. I moltes de les seves anècdotes també revelen aquest humorisme com natural que li dona aquest desapegament, aquesta manca d'adhesió convençuda als principis, a les coses, no? Que jo crec que és un continu en el seu treball i en la seva biografia. Té una intel·ligència flotant, per dir-ho així, eh? Intel·ligència flotant, aquesta ironia. El Carles Fisas, que el va tractar a Madrid, diu que van quedar una tarda, un maestro el va trobar al Paseo del Prado, no? Li va dir, venga al caserón de Sacramento, on vivia. Le recibiremos esta tarde con mucho gusto, Carlos, y bueno, pues gracias, don Eugenio, y tal. Llavors s'acomiaden, i quan ja havien fet unes passes, el Dors el crida, joven, i l'altre, dígame, maestro, i habrá naranjas. I habrá naranjas. No sé, això segurament li sortia. No crec que ho fes per pors. Segurament li sortia, però elements xocants, el contrast aquest que és l'humor, la ironia per molts, i el mateix Bersón, que ha estudiat també, oi? El tema de l'humor. Aquests contrastos són que mostren, al meu entendre, una desafecció de Dors de respecte de tot allò en què creu. Com a personatge que porta un intel·lectualisme fins a aquesta expressió de desafecció, no? Com una intel·ligència flotant. Jo crec que la ironia cal prendre-la en aquest sentit, no? I se creu de dir-ho, però discrepo de tu en aquest sentit. Jo el trobo un autor molt més irònic, ja dic, segurament malgrat lui, que no pas assenyat. Jo l'Eugeni Dors el trobo un poc assenyat. La seva biografia, pel que fa a la relació amb la política, ja no diguem després, a l'hora d'adherir-se al règim de Franco i de la manera que ho va fer, tampoc convençuda, no? Tot i que ostensible, això sí, hi va jugar. Però jo crec que no hi va jugar a fons, que ni s'ho creia. No, però hi va jugar, esclar, no? Però jo el trobo molt poc assenyat amb la seva biografia. Potser accepta, i si és que això fora seny, en el que és aquesta cura burgesa discreta cap a la família, cap a la protecció familiar, que no traspassi d'aquí, que ni aquest sigil a l'hora de mantenir la seva intimitat, excepte aquest seny en el pitjor sentit de la paraula, per dir-ho així, aquest seny ordinari, no, de sigues discret. D'altra banda, en les seves vicissituds biogràfiques el trobo una persona poc assenyada, inclús en la seva manera d'optar a la càtedra, i sembla ser pel que va dir a la càtedra, no? Davant de l'arquebisbe de Madrid, diu, la filosofia no és mujer que se deje seducir. Clar, una persona assenyada sap que ja no ho pot dir davant d'un tribunal de càtedra, i més tenint com a president, crec, o potser no ho era, l'arquebisbe de Madrid, allà al tribunal. Una persona sensata, assenyada, de seny, d'intel·ligència integral, viva, sap que no toca. En canvi, Ferreter... ni amb l'Església Catòlica, ni amb la Falange, tot i que visiblement en participava i feia el joc. Està clar que era un personatge del règim. Però tan singular, tan desafectat, al meu entendre. Tant una posició d'un estetisme, esteticisme irònic, potser malgrat lui, potser sense saber-ho. Ja li anava en el personatge, això, no? aquest jugar a les màscares també, no? Sempre imitar Goethe. Imitar Goethe, no? Un va dir, estaven en una conferència, sortien i es van trobar al lavabo i anaven cap al lavabo i Dors li diu a l'altre, diu, tinc urgència, diu, però ara t'ensenyaré com Goethe feia pipí. Jo sempre vaig a fer pipí com Goethe. Però li va dir seriosament i a més van entrar a l'urinari i s'hi va posar a fer pipí com Goethe, Eugeni Dors. Però clar, és que després és gran, és un home ja gran, diguem, madur, força madur, ja és gran i té els seus 70 anys repicats i es vesteix de Goethe. Es vesteix de Goethe amb el vestit aquest del temps, no? De l'època. En fi, ja... És una intel·ligència flotant, al meu entendre, la d'Eugeni Dors. Sempre aquesta preocupació per la màscara, pel posat, el cultiu aquest, el conreu que té dels pseudònims, no? Guaita, Xenius, àrbitre, el glossador, Octavi de Romeu. Jo crec que un impacte molt fort en la seva persona, segurament de les vicissituds familiars, d'haver perdut la mare molt jovenet, i una necessitat durant tota la vida d'afirmar-se, de tenir un acolliment, uns vincles, no? I que s'hi fixin amb ell, en les seves representacions, en el fer-se notar, en el destacar-se, i segurament també l'impacte, i em corregireu perquè hi ha algunes que l'heu estudiat molt més que jo, que l'heu estudiat relativament poc, però de la cultura modernista de finals del XIX i de principis del XX, tot això, Oscar Wilde i Birsley, i l'ambient aquest dels quatre gats, d'aquest estatisme tan accentuat d'una minoria bohèmia, cultural i culturalista de la Barcelona i del París de finals del XIX i de principis del XX, que jo crec que no va abandonar mai, que no va abandonar mai, i que lliga per mi amb aquest vetllar l'espasa durant tota una nit sota els àngels custodis esperant d'ingressar a la Falange, no? O de prendre possessió de la seva direcció general de Belles Arts, em fa l'efecte. O sigui, ara no me'n recordo exactament. Més qüestions?
Una postilla molt petita, que és això de la ironia. Jo estic molt d'acord amb tot el que ha dit Norbert, i el que anyadiria és que la ironia, a més de l'aspecte vital, també té l'aspecte intel·lectual, que és que tu estàs molt convençut de la teva posició, però penses que la posició contrària hi ha també una part de raó. Això és l'essencial de la ironia. Tu no tens tota la veritat, sinó que la posició oposta també té part de raó.
Ho reflecteix i ho diu literalment Eugeni Dors, no? Ho diu. Sí.
Els seus
escrits ho recullen així mateix.
Bé, perquè no...
que jo seré molt ràpida, jo penso que la ironia d'or s'ha de captar, la ironia, pròpiament dita, que és una ironia intel·lectual, bàsicament, jo crec que s'ha de poder captar i penso que es capta, o almenys jo, a mi em surt per tot arreu, en els meus escrits. És una ironia que s'ha de veure en el text. Jo penso, fins i tot, seria agosarada, amb independència del personatge i de la seva vida, encara que no el coneguessin. Penso que s'hauria de poder cursar en els textos la seva ironia. I jo, personalment, crec que hi és. I la veritat que em queda molt estorada, però aquí us en Maria Tarcava ha dit que no, vaja.
Sí, en Valverde...
Que rellegia el glossari, perquè precisament hi copsava aquesta ironia. I en Valverde era un personatge irònic, també, sobretot en persona, oi? Però deia, és que jo li trobo aquest humorisme, aquest distanciament, aquesta fredor. Ens deia això, diu, curs el llenguatge abarrocat, la posició abarrocat, aquesta de jugar amb les màscares, de la sala d'espells, de miralls, que de vegades és el glossari. Jo crec que reflecteix textualment aquesta actitud intel·lectual irònica i no sé, és que de vegades el rellegeixo i tant en català com en castellà i jo hi trobo aquest ironisme, aquest posat humorístic que penses això, veient-li la cara o el rictus que fa amb els llavis a l'hora d'escriure el que està escrivint és que s'ho prenia a broma, és que tenia un distanciament, una desafecció irònica respecte d'això que està tractant. Ahir mateix em vaig donar un cop d'ull un llibre que feia anys que no treia del prestatge, que era El secreto de la filosofia d'Eugeni d'Ors. Dic, aviam, què diu respecte de la fórmula biològica de la lògica si és que ho diu? Dic, no dirà res perquè, clar, El secreto de la filosofia es publica als anys 40, cap a finals dels 40, ella és una persona gran, per dir-ho així, gran de l'època segur, oi? I no crec que ja inclogui res aquest llibre. I certament té un capítol... La fórmula biològica de la lògica. En mis años mozos me presenté internacionalmente, no sé què. Però s'autocorregeix, és dir, i segueix creient en la fórmula biològica de la lògica, però diu, a mi se'm va acusar de seguida de ser biologista, de fer una interpretació vitalista, biologista, de la lògica. Diu, però no, no era pas la meva pretensió, és que no es van adonar de bon principi que el que feia era un ús per metàfora, per paral·lelisme respecte de la digestió, respecte de la immunitat, d'altres fenòmens en què la vida s'autoprotegeix dels seus propis excessos amb recursos que semblen atacar la potencialitat mateixa de la vida, que no es varen adonar que jo no soc, que no era biologista, que jo era pensador i que en soc, no? I aleshores fa una reflexió, jo crec, destacable, perquè ens connecta amb això que és el llenguatge filosòfic com a metàfora, no? Com diria Nietzsche, com una metàfora que s'ha oblidat que ho és, no? I és que quin remei tenia en aquell moment de les ciències i de la biologia com a ciència que s'afirmava tant que usar aquest nou llenguatge, diu, però els que em criticaven per biologista en nom de l'intel·lectualisme o del racionalisme, quan ells utilitzen els seus termes, epistemologia, capacitats, en fi, invoca tota una sèrie de paraules, trobo molt ben seleccionades, de termes del diccionari de filosofia que tu coneixes i has treballat, doncs diu, també són metàfores. Diu, contra la meva metàfora m'aporten altres metàfores. Diu, així, acabàrem-nos. Per tant, el seu retret és tan arbitrari, oi? Que jo els puc fer el mateix, no? Recorda les teories d'aquest filòsof cognitivista actual, no? El George Lakoff, o Lakoff, que s'ha fet Lakoff o Lakoff, no sé com es pronuncia, cèlebre, no? Amb la seva neurofilosofia, i que diu això, la major part dels nostres enunciats, dels nostres predicats filosòfics són metàfores, és a dir, són termes que hem arrossegat d'antic que en el seu moment representaven o tractaven de reflectir una realitat o una situació que ara desconeixem, que ja no hi són, però que geuen adormides en les metàfores. Tot és metàfora. Doncs fa gràcia perquè en aquest El secreto de la filosofia, una obra ja de senectut, com aquell que diu, d'Eugeni d'Ors, quan parla de la fórmula biològica de la lògica, que la continua sostenint,
Diu, però era metàfora. És metàfora. I qui em digui que no, ell també està utilitzant metàfores. El llenguatge de la lògica intel·lectual o formal, el llenguatge de l'epistemologia moderna, etc., també treballa amb metàfores. Què no és metàfora? Sembla una posició molt irònica, aquesta. Molt irònica. És una trampa? Digues, digues. Bueno, d'acord. L'expressió del seny. És una de les expressions del seny. Una expressió senyera, si val la broma, del seny. La ironia. Ell la vincula. L'una amb l'altra. La ironia, amb el seny no existiria la ironia sense aquest tipus de seny que és una intel·ligència viva, una raó d'ordre vital. I el que podria afegir ja és de la meva collita, ja no és Eugeni d'Ors. Sí, ho trobo, jo trobo, sí. En la seva biografia jo el trobo més aviat poc assenyat. Sí, sí.
Persona, y ahora no tenía nada.
ser, doctor Seguan, però particularment molt bé aquestes recordatoris i matisacions, però em sembla una persona molt desafecta, molt desafecta, molt distant, un perspectivisme, diguem, aplicat a la seva, vida, a la seva, persona, la manera en què soluciona, pel poc que sé, el problema d'haver perdut les oposicions després d'haver-s'hi preparat durant anys i haver-hi posat segurament tota la il·lusió, i ja s'hi veia, catedràtic de psicologia, recordeu que en aquell moment s'havien de fer les oposicions a Madrid, hi havia una, 3, 4 o 5 fases de, del concurs oposició, i la manera com, soluciona aquest, imprevist, no? No delata precisament un home molt disposat al sentiment tràgic i a sucumbir a la fatalitat. Jo crec que resol l'expedient d'una manera bastant airosa. Jo crec que això li ho permetia la seva pròpia desafecció, perquè per ell va ser un cop molt dur el fet d'haver estat rebutjat i només haver rebut el vot d'Ortega i Gasset. Els altres 4 membres no el van votar, només va rebre el vot favorable d'Ortega i Gasset, amb el qual després hi ha algun tipus de rivalitat molt discreta, però algun tipus de rivalitat. Ja ara que s'estan publicant les obres completes d'Ortega, l'últim volum o el penúltim recull unes afirmacions en públic en una conferència d'Ortega i Gasset respecte d'Eugeni d'Ors, i en aquest personatge, que no és ni filòsof, que no en sap de filosofia, un borrall, ens està fent afirmacions sobre la ciència i la filosofia contemporània grandiloquents, etc, etc. En canvi, durant un temps, a la segona dècada, no, del 20, van tenir una relació respectuosa i cordial, fins i tot de col·laboració. Ortega convida a l'Ors, com desgreuja, després d'haver perdut la càtedra, el convida a Madrid, a l'Ateneu, a la residència d'estudiantes, i tenen una bona relació. Després això es difumina. Oscar Wilde seria aleshores irònic o no? Oscar Wilde seria irònic? És que si fem un paral·lelisme no seria irònic. Però el posat, les màscares, el joc de la màscara, el posat, la pose en Oscar Wilde constantment. Però és que es poden fer compatibles totes dues coses, com crec en Oscar Wilde i crec en Eugeni d'Ors.